Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar. Un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent. Un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el llindar amb nosaltres Enric Calpena. Benvingut, Enric.
Hola.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
No veig res.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés.
Això espero.
Ja no veus res?
Absolutament res.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por. Recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. La primera impressió que tens del lloc on ets és la d'un ambient carregat d'esclats d'or. Al sostre, dos grans canelobres il·luminen la sala. Al teu voltant brillen arracades i collarets i floten barrets fantasiosos que fan pensar en països exòtics. Les dones caminen rígides, comprimides per les cotilles, amb faldilles amples que els tapen els peus i farbalans que els pugen fins al coll. Les acompanyen homes amb copalta, plastró, frac i sabates de xarol amb botons de nacre. Aquí i allà se sent parlar de la borsa, del comerç de teixits, de Cuba i, amb el mateix to i el mateix interès, de noies que es presenten per primer cop en societat. Es pronuncien els noms il·lustres de les famílies com si fossin paraules màgiques. Cadascú examina de reull el seu veí i el mesura en silenci. Per sota del joc sensual es perceben els càlculs. És un aparador de la burgesia barcelonina. Un museu viu de prestigis, ambicions i temors. Ets el Liceu. Clarament el passat. Durant l'entreacte d'una funció, Guillem Tell, de Rossini, l'any... el 1893.
No és un bon dia per anar al Liceu.
T'adones que és on es produirà l'atac amb bombes de Santiago Salvador.
Sí, sí, dues bombes Orsini estan a punt de caure a la fila 13.
Va ser un dels atemptats més importants de la història de la ciutat de Barcelona. Un atemptat que va tenir moltes conseqüències socials i polítiques. Mires al teu voltant, ara amb uns altres ulls, i veus potencials víctimes de la bomba. Una àvia elegant, amb els cabells blancs com la farina, camina orgullós al costat de la seva neta, que ja comença a ser una dona. Dos homes xerren despreocupats, fan plans, de tant en tant esclaten a riure. Una família amb tres fills, immòbil, sembla que posin perquè la pintin. Una dona embarassada està envoltada de parelles que la feliciten. Ella somriu i s'acaricia la panxa amb una mà protectora. Com és que el llindar t'ha enviat just en aquest moment concret de la història?
Suposo perquè el Liceu m'apassiona i la història m'apassiona i la barreja és obvi, el que passa que mal dia per anar al Liceu.
Potser és que creu que podràs canviar el que és a punt de succeir?
Difícil, hauria de pujar a molts pisos i arribar a temps.
Creus que la idea de tornar al passat per intentar canviar la història, una idea amb la que la humanitat ha especulat moltes vegades, seria realment desitjable si es pogués fer?
Seria absolutament absurd el que succeiria, però si es pot fer, es farà. I això vol dir que el nostre present pot canviar, si això alguna vegada és possible, cosa que no sembla gaire probable.
En aquest cas, els beneficis serien gairebé immediats, si més no, per totes les persones que moriran d'aquí un moment. Imagino que la teva primera reacció és intentar alertar alguna autoritat del que és a punt de passar. Veus un guàrdia a la porta de l'entrada del Liceu i t'hi dirigeixes. És un home corpulent, amb unes botes que li pugen per sobre dels genolls i una jaqueta vermella de botons lluents. Però, espera un moment, com podràs justificar que saps el que és a punt de passar? No serà sospitós que diguis que saps que un anarquista és a punt de llançar una bomba a la platea?
Simplement li dic, escolti'm, reconec amb un perillós anarquista que he vist i que m'ha semblat que portava una bossa amb bolcall, l'hem d'aturar.
Què diu vostè? Que no veu que estic molt ocupat? Miri, no em vingui en ximpleries i torni al seu lloc, eh? Que no és precisament aquí.
Em sembla que el guàrdia fa referència a la teva roba, que de fet crida l'atenció en aquest ambient tan burgès. Tornes cap a dins i no pots evitar mirar a tot arreu com si poguessin tenir en Santiago Salvador ben a prop. Si te'l trobessis, potser podries fer alguna cosa per aturar-lo i salvar moltes vides.
És possible. En tot cas, m'hi aproparia i veuria què es pot fer. Les bombes Orsini només peten quan tenen un gran contacte contra el terra. Per tant, no són perilloses en el sentit de que ell les pugui fer esclatar així com així. M'hi puc apropar amb una certa seguretat, si el veig.
La teva mirada no pot parar de recórrer tothom qui t'envolta intentant trobar en Santiago Salvador. El reconeixeries si et passés pel costat? Potser encara series a temps d'interceptar-lo. Els teus ulls cerquen nerviosos, conscient que potser el podries tenir ben a prop. Entre el públic et crida l'atenció una figura amb una barba densa recollida sota la boca, un bigoti tufut i el nas llarg i una mica corbat, i té uns ulls que sembla que mirin molt lluny. És el poeta Joan Maragall. Conversa amb un home que porta pinsenars i un ample plastró i un altre que sembla l'elegància personificada. No és amb la seva família justament perquè la seva dona considerava que el Liceu no era un lloc segur després dels atemptats anarquistes que s'havien produït a la ciutat, però et sobta veure'l allà, aliè al fet de tot el que és a punt de passar. Aleshores, un home que et sembla sospitós passa a prop del grup. Porta un abric llarg que fàcilment podria ocultar en el seu interior les dues bombes Orsini.
Jo crec que deu ser ell, no m'estranyaria. No sé exactament com va pujar, no ho recordo, però un home amb un gabant d'aquesta mena, el seguiré.
Són un tipus de bomba singular, com has dit, que causa estralls en les distàncies curtes.
Doncs m'hi apropo i faig veure que estic a punt de caure i el toco una mica, aviam si localitzo les bombes a sota l'abric.
T'apropes a l'home subtilment, aprofitant el moment en què la gent comença a entrar cap al pati de butaques, i les distàncies entre els diferents grups de persones s'escurcen. Però, almenys al tacte, no notes que hi hagi res estrany sota l'abric.
Vaja.
Una noia jove s'apropa ràpidament a l'home i l'agafa pel braç. Sembla que sigui la seva filla. Això descarta completament la teva sospita. La gent entra al pati de butaques. Tothom es va dirigint a les escales amb calma. Famílies senceres que avancen com un riu tranquil. Se senten paraules alegres, relaxades, inconscients. Algú esmenta el nom de Guillem Tell. Algú altre parla dels suïssos. Tota aquella gent, l'alta societat barcelonina, es veu satisfeta de viure en un món previsible. En un món que s'imaginen reconfortant, si més no mentre són al Liceu. Tots els perills han quedat fora. T'adones que és a punt de començar el segon acte i que, per tant, en Santiago Salvador és a punt de llançar les bombes. També t'adones que, si el vols interceptar, no ets al lloc correcte.
Doncs clar, estic a platea i en aquesta època, des de platea als pisos de dalt no s'hi pot passar, no et deixen. Haig de sortir al carrer i entrar per l'entrada lateral.
Per tant, surts del teatre corrent per clar. Tornar a entrar al Liceu per l'entrada del carrer Sant Pau i pujar al cinquè pis.
Exacte.
El carrer plou. I a la Rambla gairebé no hi ha ningú. Només veus algun pidolaire ben arrambat a un mur i algun passa volant que corre per escapar-se de la pluja. Tu també arrenques a córrer. Notes la pluja i el fred que se't fica per dins la roba i t'estremeixes. Entres per la porta lateral a correcuita. Sents algú. Et crida l'atenció, però no t'atures. Corres i corres i sents que la música ja ha començat.
Està a punt.
És el segon acte. No tens gaire temps. Puges les escales corrent. Després de les grans catifes dels primers pisos, les teles que cobreixen les escales més modestes estan més desgastades i els llums de gas són més febles. Sembla que no hagis d'arribar mai. Puges, gires, puges, gires. Cada vegada vas més lent, però cada vegada tens més pressa. Fas un últim esforç. Arribes al cinquè pis i trobes un altre món. Aquí no hi ha l'elegància de baix. No es veuen vestits exuberants. No sembla que aquesta gent hagi vingut a ensenyar-se ni a fer negocis. Tothom escolta la música amb atenció. Cerques en Santiago Salvador. Intentes recordar l'aspecte que té. Era un home amb bigoti, oi?
Sí, sí, sí. I un aspecte bastant jove, ulls petits, el cabell fosc, pell molt blanca. El recordo, sí.
I quina roba deuria portar? Segurament un abric llarg, semblant al de l'home d'abans. D'alguna manera de poder dur amagades les bombes. És clar que també podria ser que encara no hagués arribat. Sempre s'ha dit que va estar veient l'òpera fins que es va decidir a llançar les bombes, però això és una mica inversemblant, oi?
És possible que no, que arribés a l'últim moment. Però seria estrany. Seria estrany perquè habitualment la gent, per col·locar-se a la primera fila de la cinquena, del cinquè pis, corria molt i anaven al davant. Si hagués arribat tard, no hagués pogut estar en primera fila i no hagués pogut llançar les bombes.
Però no hi ha cap motiu per llançar-les justament durant l'ària del segon acte de l'òpera. També podria ser que ell ja fos a l'òpera perquè no portés les bombes, que esperés a un còmplice, a una segona persona que li portés les bombes. I per això va trigar a llançar-les. Esperava rebre-les. T'adones que el teu propi abric també és llarg, semblant al que duia l'home que has vist abans. I aleshores ets conscient del que pesa. Obres l'abric i el seu interior, lligada a sobre d'una de les butxaques interiors, i veus una bomba Orsini. La portaves amb tu des del principi.
Caram.
Què pots fer ara?
Primer de tot em quedo molt sorprès. Em sembla que sóc una titella del destí, no? Aquí enmig. No vull llançar les bombes.
Però no te'n pots desfer. Si algú et veu amb aquest artefacte, penses en el guàrdia d'abans. Si algú descobreix que dus una bomba, no te'n sortiràs. T'adones que potser Santiago Salvador tenia dos còmplices, un per cada bomba. Això vol dir, si és que les teves deduccions són certes, que encara en pot llançar una.
Ets a buscar una altra persona amb un abric similar, sens dubte.
Mires el públic buscant algú que tingui alguna actitud que et faci sospitar. Just davant de la barana hi ha un jove amb els cabells esbullats i la pell torrada. S'aixeca una mica del seient com si volgués abocar-se per mirar cap al pati de butaques i després es gira i repassa els espectadors al seu darrere. També porta un abric llarg. Però una mica més lluny hi ha un home amb un bigoti desmesurat i la pell travessada per tot de rugues fondes. Du la roba molt gastada, amb una mà es tapa la boca i l'altra la té dins la jaqueta i sembla que la mogui buscant alguna cosa. Només pots intentar aturar un dels dos. Quin tries?
L'home gran, però no sé molt bé per què. Purament per una intuïció.
Doncs corres cap a l'home gran, però quan t'hi apropes i el veus de prop, es treu l'abric. No du les bombes. No pot ser ell. Mires cap a l'altre sospitós que ha desaparegut. L'ària arriba al seu moment culminant. La detonació ho fa tremolar tot. Ve un instant de silenci que sembla etern i després comença a pujar de tot arreu de la platea, dels pisos superiors, d'un costat i de l'altre, un crit col·lectiu fet de mil veus, de veus joves i velles, greus i agudes. Un crit estripat i desesperat de pur horror. I mentre el crit encara omple l'edifici, els espectadors s'aixequen, es donen empentes, queden encallats. I aleshores, dins d'aquell primer crit, ressonen insults i queixes i protestes. Ningú entén res. Enmig del desconcert, només hi ha una certesa, la urgència de fugir. T'obres pas en direcció contrària a la multitud fins a la barana del cinquè pis i mires cap al pati de butaques. Tu ja saps quin és l'escenari que hi ha a baix. però quan el veus és igualment esfereïdor. Et colpeix veure els cadàvers escampats, alguns atrotinats, entre dues de les fileres que hi ha a prop de l'escenari. Moltes butaques estan completament destrossades i tenen cossos inerts penjant, estelles, carn i vestits de vellut. I els crits. Quan et recuperes, mig marejat d'aquesta mirada a l'abisme, et gires i veus que l'escenari al teu voltant també és de violència. Malgrat que han llançat les bombes al pati de butaques, alguns fragments han arribat fins als pisos superiors. Una dona al teu costat té un fragment de metralla clavat al pit. Està inconscient, estesa a terra, i tothom hi passa per damunt, sense trepitjar-la. Ronda la quarantena i té una cara blanquíssima, només amb algun petit esquitx de sang que encara la fa més blanca. El pit, enmig del vestit clar, té una taca fosca que sembla viva. Es va omplint de sang a poc. La dona respira a petites batzegades, com si amb cada alè hagués de moure un obstacle. Té els ulls fixos en algun lloc del sostre i no sembla que vegi les cames que li passen per sobre contínuament. La gent que fuig no la vol mirar. Un home d'uns 30 anys, vestit amb un frac vell, moreno, amb els cabells curts, les orelles sortides i un bigoti espès, s'hi atansa de pressa.
Sisplau, ajudi'm a transportar-la fins a un lloc segur on la pugui atendre. Soc metge.
Un metge? Quina benedicció enmig d'aquell horror. El metge agafa la dona per les aixelles. Tu t'hi apropes i l'agafes pels turmells aixecant-la.
Segur, segur, l'acompanyo. Cal apartar-la d'allà enmig.
La carregueu entre tots dos, enmig dels crits de pànic, fins a una de les sales annexes. Una sala circular amb un canelobre i sofàs a les parets.
Aquí estarà bé. Sobretot, deixi-la amb molt de compte. La ferida que té és molt seriosa.
La deixeu sobre un banc encoixinat de vellut blau. El metge es treu el frac, el plega i li posa sota el cap. Després fa mitja volta i desapareix. Deu haver anat a veure si podia ajudar algú més. Et quedes allà, en estat de xoc i sense saber què fer. Quan de cop i volta la dona comença a moure una mà i intenta parlar. T'hi atances i busques alguna paraula per consolar-la.
No es preocupi, digui. Puc avisar algú?
Per què jo? No és just. Jo no sóc una burgesa, no ho sóc. Cada dia treballant per ells, cada dia anant a aquella casa, satisfent tots els capricis de la senyora, allustrant-li les sabates, pentinant-la, preparant-li les joies, el vestit, perquè ella sí, pugui arribar amb el seu carruatge, deixant-se admirar per tothom i seure a platea només quan tothom l'hagi cobejat. Aguantant el seu menyspreu, la seva altivesa, la seva condescendència. Marieta, t'ho prego, torna-hi a passar el drap, que la porcellana no llu i són a punt d'arribar les visites. Pel que més vulguis, fins i tot tu hauries de saber que no es pot rebre ningú d'aquesta manera. Disculpeu, senyora. Ara mateix, senyora. Com us digueu, senyora. El cap sempre cot, els ulls sempre a terra. Sí, senyora.
Deixa anar les paraules a raig, com si brollessin sense que pogués fer res per aturar-les. La sang de la ferida que té el pit també vessa en grans quantitats i crea una bassa vermellosa al terra. La dona adquireix ara un to de veu trist.
I així cada hora, cada dia, any rere any. Havia hagut de menester molts jornals per poder venir avui al Liceu. Jornals guanyats amb el meu esforç i la meva dignitat. I no per venir a fer-me admirar com la senyora, no. A casa no n'hem tingut mai de cèntims, ni d'altivesa, d'altivesa tampoc. Però ens agradava anar a aprendre de lletra. Caram, si ens agradava. I el pare, el nostre estimat pare, ens ensenyava i ens llegia. I ens va ensenyar a estimar els llibres i la música. Lletrats ho són a Can Marçal, deien al barri. En faran de coses aquella canalla. Però no em van poder fer de coses, no? Perquè en aquesta ciutat grisa i bruta, on uns desfilen pels despatxos i els salons i els altres ens arrosseguem entre màquines i carrerons bruts, el destí l'escriuen només els amos i els seus fills i els fills dels seus fills. I nosaltres a les fàbriques i a les cases, deixant-nos-ho prendre tot, que ja no ens queda res. I el poc que ens queda quan finalment pensem que sí que ens queda alguna cosa, m'ho fan esclatar. L'única escletxa d'aquest món nostre on quedava bellesa, on podia escoltar la música i recordar el pare. Per què? Si jo no sóc un d'ells. Per què? M'ho pot explicar?
No puc dir res. Li agafo la mà i simplement li acarono.
Sap? Jo l'he vist el que ha llançat els explosius. L'he vist, aquell boig malànima. L'he vist traient-se alguna cosa del frac que m'ha cridat l'atenció i després l'ha llançat dalt a baix. Me'n recordaré sempre d'aquell frac gastat i la cara. Era tan grossa, les orelles i el bigot i tupit com una bèstia. Tot ell era gros, el diable.
Era el metge, el que ha ajudat. El frac que té a sota del cap és el frac del Salvador. Em temo.
I per què s'ha fet passar per metge? Potser per dissimular i fer temps mentre buscava el moment adequat per fugir? De tota manera, no saps què més pots fer aquí, al capdavall. Ara ja no pots evitar res. Què espera el llindar de tu?
A aquestes alçades ja no puc salvar la situació. Simplement testimoniar-ho pel futur. No puc fer una altra cosa.
Baixes les escales que porten a la sortida de Sant Pau. Ha passat tanta estona des de l'explosió que estan buides. Així era això. T'ha fet servir a tu i a la dona per amagar-se mentre esperava el moment per marxar. Ara ja deu ser ben lluny. No! Reconeixes uns quants esglaons més avall l'esquena del fals metge. Ell també es gira en sentir passes. En Santiago Salvador et mira i aleshores veu en la teva mirada que saps qui és. Com que sap que el pots delatar i sortir discretament era el seu pla, s'apropa a tu lentament.
Sí, he estat jo. I ho dic orgullós. No m'amago del que he fet. No fujo per penediment. Jo m'amago per salvar la pell i fujo dels meus botxins. Els qui ja es van trets aquí dintre són els veritables botxins. S'havia de fer. No podem permetre que continuï aquesta desfilada davant dels nostres nassos, sobre els nostres caps.
Puja les escales mentre parla, reduint la distància que us separa.
Què vols? Denunciar-me? Fer justícia? No em facis riure. Que em torturin, que m'escorxin davant de tothom i que em deixin la dona viuda i les criatures orfes de pare. Això és justícia?
Això és el que et passarà segur. Segur, ho digui jo o no ho digui. Tant se val.
T'adones? Ho pots veure en la seva mirada que t'està intentant convèncer perquè és l'única opció que té. Sou a prop del carrer i no es pot arriscar a sortir corrent i que donis el crit d'alarma. I per algun motiu tampoc pot matar-te ara i aquí. No perquè siguis el seu còmplice, perquè no sembla conèixer-te de res. Segurament perquè no deu dur un arma al damunt per fer la feina.
El mal que vosaltres dieu que és mal, aquest ara ja està fet i no el podeu pas canviar. Però el mal de debò, el que es perpetua de pares a fills, el que destrossa i tenalla les vides al poble, el que no ens permet tenir-nos alçats amb dignitat, aquest és el que jo pretenc aturar. Aquesta és la justícia que cal fer, ho entens? I per justícia m'has de deixar marxar sense dir res.
La teva posició com a bon coneixedor d'aquesta història et dona una perspectiva que ell no té. Saps perfectament què passarà si el deixes marxar. Podrà escapar i arribarà fins a Saragossa. Allà el detindran i després el jutjaran i executaran. Però el més important de la història de Santiago Salvador no és el seu destí individual, sinó que el seu acte esdevindrà el detonant d'una legislació implacable contra el moviment anarquista, que és particularment fort a Catalunya, i molt més ampli del que representen les accions d'individus com en Salvador.
El meu desig és destruir la societat burgesa, en la qual l'anarquisme té declarada guerra oberta. No em vaig proposar matar unes persones determinades, no sóc un assassí. En realitat m'era indiferent matar uns o uns altres. El meu desig consistia a sembrar el terror i l'espant al cor del sistema burgès.
De la mateixa manera que el Liceu tenia un valor simbòlic per en Santiago Salvador, La seva execució també tindrà un valor simbòlic pel règim de la restauració. Saps que la commoció provocada per les bombes serà l'excusa per reprimir i perseguir el gruix de l'anarquisme i el sindicalisme. El sistema té més por dels canvis profunds. Ja li van bé les accions violentes d'individus com en Santiago Salvador, que li permeten treure l'exèrcit al carrer i detenir a tort i a dret. Detenir anarquistes, republicans, lliurepensadors. A qualsevol que se surti del sistema, detenir i torturar, i fer confessar el que sigui, per mitjà que sigui. Saps perfectament que es van omplir totes les presons, la del Castell de Montjuïc, la de la Reina Amàlia, i que inclús després de l'execució pública d'en Santiago Salvador, la repressió va continuar.
Sí, va ser un camí horrible, i un camí, a més que per les autoritats de l'època el van emprendre gairebé, es pot dir, que amb alegria. Tenien moltes ganes de fer mal a molta més gent que no pas als anarquistes.
A Catalunya hi estava creixent alguna cosa que és més perillosa per al sistema que un atemptat. Contra un individu és fàcil lluitar. Contra un moviment és molt més complicat. Accions com les de Santiago Salvador o Paulí Pallars, abans, servien d'excusa i alimentaven un cercle viciós de violència. A menys que ningú no pogués associar la bomba que acabava d'esclatar al Liceu amb l'anarquisme.
És molt difícil, però buscar un altre culpable quan els mitjans de comunicació de l'època i l'opinió pública ho assenyalava seria una tasca força complicada. Però es pot pensar, es pot pensar.
Saps que no pots comptar amb en Santiago Salvador per això. Ell està convençut de les seves idees i expressarà una vegada i una altra que ho ha fet per l'anarquisme. Puja uns esglaons més fins que és a 2 metres de tu.
Estem en guerra amb la societat burgesa i la nostra obligació és actuar, defensar-nos i lluitar. I això és el que jo he fet. Per l'anarquisme. Ara digues, què vols fer tu?
La pregunta inclou un prec. Et demana que el deixis marxar. El que ell no sap és que tu tens una bomba Orsini dins l'abric i que la podries utilitzar per matar-lo ara i aquí. Amb en Santiago Salvador mort, cosa que saps que passarà igualment si fuig, no es podran vincular les bombes a l'anarquisme i impediràs tota la repressió posterior, canviant la història.
Sí, però és una decisió èticament complicada. Mai m'he plantejat matar ningú i realment em serà molt difícil fer això.
Se senten veus al carrer. Probablement la policia és a prop. Convençut que el deixaràs marxar, Santiago Salvador es gira i corre cap a la sortida. És ara o mai. Ho has de decidir. Si li llances la bomba, ara el tocaràs de ple. No hi ha ningú més a les escales. Serà una sola mort, sense més víctimes.
D'acord, ho faig. Llenço la bomba.
Llances la bomba que cau just als peus d'en Santiago Salvador.
Què?
Però no esclata. Alguna cosa al mecanisme no funciona i no ha detonat. En Santiago Salvador es gira per un moment amb una expressió on s'hi barreja l'odi i la incomprensió. Per un moment sembla que tornarà cap on ets tu per matar-te, ni que sigui amb les mans, però l'instint de supervivència és més fort que la ira i baixa per les escales. És a punt d'arribar al carrer quan uns guàrdies apareixen i s'adonen de seguida que alguna cosa passa. En Santiago Salvador fa un intent per sortir corrent cap a una altra direcció, però l'enxampen. Un altre guàrdia s'apropa ràpidament cap a tu. Més val que li donis ràpidament una explicació.
He vist el Salvador, aquest home... El Salvador no puc dir-ho, clar, perquè no ho sap. He vist aquest home corrent ràpidament i m'ha semblat molt sospitós. Em sembla que ha estat ell qui ha llançat les bombes.
No és cert! Menteix!
La dona que has atès abans, molt malferida, és a la part de dalt de tot de l'escala. D'alguna manera ha aconseguit no defallir i ha caminat fins aquí. Porta la roba xopa de sang i tremola, de debilitat, però també de ràbia.
Digui el que digui, no us el cregueu. És un còmplice del que ha llançat les bombes. Els he vist a tots dos abans. Han fet veure que m'ajudaven, però era una excusa per trobar la manera de fugir.
No és cert. Li he ajudada i no tenia cap coneixement d'aquest senyor. Això ha estat casualitat, simplement.
No hi ha cap discurs que puguis fer que els convenci de la teva innocència. I si n'hi hagués, saps perfectament que no el voldrien sentir, que tant els és. Durant els propers dies pateixes tortures monstruoses. Ets un més dels centenars d'anarquistes i sindicalistes que omplen les presons de Barcelona sent perfectament innocents. El teu final, però, serà més espectacular que el de tots ells. Com a còmplice de l'atemptat, un càrrec que Santiago Salvador intentarà una vegada i una altra que no t'imputin perquè vol ser el protagonista únic de la funció macabra que ha sacsejat Barcelona, seràs executat al seu costat amb el mètode del Garrot Vil.
Caram, quin final més maldestre.
L'encarregat de l'execució el coneixes bé. És el botxí Nicomedes Méndez.
Sí, l'inventor del garrot català, que li diuen.
Aplicarà una variant de collita pròpia a la tècnica del Garrot Vil, que, com ja saps, consistia en un sistema que estrangulava i trencava el bulb raquidi. Ell hi afegirà una bola punxeguda a la punta, que teòricament és per provocar una mort més ràpida, tot i que més aviat sembla que vulgui fer-la més horrorosa i espectacular. Moriràs d'aquesta manera en una plaça plena de gom a gom de ciutadans desitjosos de veure violència. Però no seràs l'espectacle principal de la funció, sinó el preàmbul. Qui continuarà sent conegut com l'autor de les bombes del Liceu continuarà sent Santiago Salvador. Com passa sovint amb els còmplices, el teu nom serà generalment oblidat més enllà d'alguna menció esporàdica en algun llibre d'un historiador particularment exhaustiu a l'hora de reconstruir els fets. La teva figura també apareixerà en el quadre que Ramon Casas va pintar sobre l'execució, i els visitants que contemplin la pintura actualment al Museu Reina Sofia de Madrid podran veure la teva silueta a la tarima al mig de la plaça, però sense que se't vegi el rostre, moments abans de l'execució.
La veritat és que és un final horrible per la meva vida. No me l'esperava pas.
El botxí comença a fer la seva feina i mires a la gent de la plaça, que t'apareixen com una massa uniforme de boques, ulls i ganyotes, on hi ha ràbia, desesperació, barbària, sadisme i odi. Quan l'aparell del botxí és just a punt d'acabar amb la teva vida, tanques els ulls i recordes el poema sobre l'atemptat del Liceu que va escriure Joan Maragall. Deia així: "Furient va esclatant l'odi per la terra. Regalen sang les colltorçades testes i cal anar a les festes amb pit ben esforçat com a la guerra. A cada esclat mortal la gent trèmula es gira. La crueltat que avança, la por que se'n retira, se van partint el món. Mirant el fill que mama, a la mare que sospira, el pare arruga el front. Però l'infant innocent, que deixa satisfet la buidada mamella, se mira en ell, se mira en ella i riu bàrbarament." Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb el convidat d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Enric, ja pots treure't l'antifàs.
Uah! Déu-n'hi-do. Què tal?
Ah. Això tu, què tal? Com ha anat l'experiència?
Bé. La veritat és que és una immersió bastant particular en un món molt estrany, eh? Molt desagradable la sensació de que t'executen. La veritat és que quan t'hi fiques no és de les coses més agradables del món, ni molt menys.
A més, executat per un personatge que coneixes molt bé.
Sí, el Nicomedes Méndez va muntar un museu de les execucions al Paral·lel. Va comprar una gran finca allà i el va muntar i no li van deixar obrir les autoritats. Llavors ell feia visites guiades només a personalitats, diguéssim, perquè veiessin els seus estris que tenia de la seva pròpia col·lecció i que ell havia fet servir amb la gran quantitat d'execucions que havia fet a la seva vida. Un personatge tremendo, sí. Té una història, la veritat és que és sinistre el personatge.
M'ha sobtat molt, sincerament t'ho dic, que optessis per llançar la bomba.
Bueno, jo és que em conec en aquest
sentit. És més, hi havia les dues opcions, el guió, hi havia una... Es dividia el guió i nosaltres donàvem per fet que no la llançaries. Sí, sí.
És evident que quan davant d'un mal que no pots evitar de cap de les maneres la teva inacció és lògica, però realment el mal menor que podia fer, que era fer una cosa que saltava els límits ètics, que era matar amb algú al mateix temps salvant a moltíssima gent, era una decisió lògica, gens heroica, simplement una qüestió purament pràctica. Saltar-me el meu propi límit ètic per intentar salvar moltíssima gent per un bé major, crec que en aquest sentit tenia sentit. Sempre és difícil saber què faries, també és possible que no ho hagués fet.
T'ha sorprès que al final, que el que semblava que havies de salvar uns personatges, que són els que eren al Liceu, sí, però al final la possibilitat de salvar-ne uns altres. T'ha sorprès aquest...
Sí, perquè, clar, semblava tot molt encaminat. Jo, quan he començat la descripció, he pensat, estic en una festa del 18, després dic, no, 19, i després quan la descripció dic, estem al Liceu i segur que estem en el moment de la bomba, i evidentment ho era. Des del primer moment he tingut clar que la meva opció era salvar la gent. Quan no l'he pogut salvar és quan realment se m'ha escapat de les mans el control mental que tenia sobre la situació, no? Fins aquell moment dius encara...
I el per què t'havien portat en aquell
sí,
punt,
sí,
no?
Sí, sí, clar, clar.
Però no és més interessant quan parlem d'història i fem aquesta sí, història-ficció, l'especulació,
sí, sí,
pensar en canvis que tenen conseqüències, diguéssim, molt més grans...
En història és un tema molt complicat saber. Això s'ha parlat moltes vegades, no? El fet de... És el famós síndrome del nas de Cleòpatra, que va dir Blaise Pascal, no? Si el nas de Cleòpatra no hagués estat tan bonic, ni César ni Marc Antoni s'hi haguessin enamorat, i per tant després no hi hagués hagut la guerra civil amb Octavi, no hi hagués hagut imperi romà, etc, etc. Tot per culpa del nas de Cleòpatra. Això s'ha desmentit moltes vegades. És evident que un fet puntual pot canviar moltes coses, i pot canviar moltes coses del voltant d'aquelles persones que han viscut aquella història. Però la marxa dels esdeveniments és molt difícil transformar-la. S'han fet moltes ucronies, moltes històries alternatives, en les quals petits canvis comporten uns canvis molt particulars amb la nostra manera de veure el món. Però la veritat, la marxa de la humanitat va cap a uns llocs molt, molt, molt difícils de canviar. El camí, el riu que porta cap al futur és molt difícil de canalitzar. Potser en petits canvis personals sí que pot ser un canvi molt important, una cosa d'aquestes. Però en general, la repressió, per exemple, del moviment anarquista, l'aparició dels sindicats lliures posteriorment, el pistolerisme, la rosa de foc, tot això, no crec que hagués canviat pel fet de que Salvador no hagués fet aquest acte que va fer. Crec que s'hagués produït d'una manera més o menys similar. Ferrer i Guàrdia, per entendre's, estava condemnat el 1909, encara faltaven anys, perquè se'l volia condemnar d'una manera o una altra.
No has optat per marxar del Liceu?
No, no, no.
En cap moment.
Quan veus la història, clar, el vici és el vici, perquè sé què passarà, jo ho vull veure. A més, mai he marxat d'una representació del Liceu.
Però no podia ser la primera vegada.
Mentida, una vegada sí que em vaig trobar malament en mitja representació i em vaig perdre l'última tosca, un tros.
Aquesta idea que apareix al guió i que jo he sentit comentar de vegades, que les accions d'un individu que no representen el conjunt d'un moviment es fan servir per part del sistema, sí, per, no, per dur a terme una repressió que va molt més enllà d'això i, per tant, per assolir els seus interessos, creus que és una idea que, més enllà d'aquest context en el que ens hem ficat avui, es va repetint al llarg de la història i que podem...
Sí, de fet el que es diu molt habitualment és que el que canvien són els contextos socials, sí, a la història, però no canvien els individus ni tan sols les motivacions de fons de l'individu. Tots estimem, tots som cretins, tots som generosos, tots som covards, tots som cruels. Vull dir que això individualment no hi ha canvis. Per tant, el fet de que de tant en tant un individu faci una cosa determinada, depèn del context social, això pot transformar
relativament poc la realitat. Estic pensant en les grans històries heroiques, no?, dels nostres temps. Fins i tot s'ha fet especulacions molt interessants sobre si Charles Lindbergh, que recordaràs, és aquell que traspassa...
Pilot d'avió.
Sí, que fa això, traspassa l'Atlàntic amb avió i que després es transforma en el líder de l'extrema dreta, un partit gairebé nazi dels nord-americans, i s'especula, es va voler presentar a les eleccions, de fet va començar tot el procés per presentar-se a les eleccions...
Philip Roth, no? Va fer una
exacte.
Especulant.
Si hagués guanyat, sí, què hagués passat? Estats Units hagués sigut l'aliat de l'Alemanya nazi o hagués sigut com a mínim un no beligerant en la Segona Guerra Mundial i per tant això s'hagués transformat? És possible.
Però mira, va molt bé que justament mencionis aquest exemple, perquè penso que part de la intenció de Philip Roth al fer aquesta, no, dibuixar aquest possible escenari, no era parlar d'aquest escenari, sinó del present dels Estats Units.
I tant, i tant, i tant.
Trobes vinculacions entre la història en la que t'hem ficat avui i el present a Catalunya?
Tot té vinculació. Em costa veure-ho, perquè els paral·lelismes entre el present i el passat sempre existeixen, però sempre hi ha els matisos que fan que no puguis agafar la història com a mestra del tot. Això ho va dir Ciceró, que deia que la història és la mestra del nostre present. I això és un mestre, però com fem nosaltres amb els mestres, no? Que no els obeïm com si fossin ayatolars i nosaltres creients, sinó que simplement ens serveixen com a guia i de reflexió per aplicar els coneixements que ens ha ofert un mestre en la nostra realitat i adaptar-los. Doncs una mica és això la història. O sigui, el fet de que aquesta mena d'excusa, us poso un exemple, òbviament i per sort per nosaltres, relativament allunyant, no? La repressió del 1 d'octubre, amb tot el que va representar...
Era que jo tenia el cap.
Sí. Clar, evidentment, no és el mateix matar un munt de gent, com va passar en el seu moment, sí, que sí, fer repressions d'una altra mena, eh? Per tant, s'ha de salvar aquesta obvietat. No és la mateixa gravetat, ni molt menys. Però tot i així, o sigui, aquesta excusa com a tal, és una excusa que històricament sempre s'ha fet servir a qualsevol mena de moviment social, eh? El fet d'intentar escapçar el moviment, intentar transformar-lo, els objectius nobles que tenen tants moviments, donar-los la volta i convertir-los en objectius absolutament innobles, això no és una cosa estranya, eh? I per tant, el paral·lelisme d'aquesta situació actual amb la del passat existeix, sí, però no és un paral·lelisme perfecte, ni molt menys, com no hi ha paral·lelismes perfectes a la història.
No, també. Mai. Parlaves de la història com a mestre.
Sí.
És això una mica el que feu a l'avantguarda?
No té intenció pedagògica, a l'avantguarda. Ah. Amb això sí que ho tinc molt clar. O sigui, nosaltres el que hem pretès des de fa més de 20 anys és explicar història des d'un punt de vista molt rigorós, perquè el nostre oient pensem que és una persona... Pensem, les proves són evidents, una persona madura, en tots els sentits, no em refereixo a l'edat. I, per tant, el saber que el passat ha sigut d'una manera determinada pot ajudar a reflexionar i entendre la humanitat. Nosaltres no hem amagat mai allò, és una consideració moral que no m'agrada fer, però allò que els catalans hem fet malament, perquè nosaltres no expliquem la història des d'un punt de vista militant. Nosaltres no expliquem la història de Catalunya perquè som catalans i llavors hem de veure el nostre destí manifest cap a l'imperi mundial, no? Nosaltres no fem això, ni molt menys. I expliquem la història del nostre passat perquè ens ajuda a entendre com som ara, també. Però no vol dir que nosaltres com a catalans hàgim sigut millors o pitjors, tinguem la tendència al desastre o tinguem la tendència a l'heroïcitat. Fixa't un detall molt, que a mi em sembla sempre molt interessant i sempre m'ha fet pensar molt. Els catalans no tenim herois, tenim màrtirs. Per què? Perquè sempre hem sortit derrotats. Si guanyéssim, amb un concepte molt ample, d'això començaríem a tenir herois. Doncs això ens explica molt bé com veiem la història als humans. Quan una mateixa acció la qualifiquem d'heroïcitat o de martiri, vol dir que ja estem prejutjant des del nostre present. Amb l'avantguarda el que volem és donar claus de coneixement del passat, tant de la història pròpia com de la història teòricament no pròpia, que també és història nostra. A mi les, el que va fer Pizarro, el que va fer Cortés, també és història meva, però el que va fer Humboldt també ho és, també és humà exactament igual que jo, o Lise Meitner, tant se val. Això és una mica el que busquem a La Guàrdia, i entretenir.
Però prové, veig, essencialment de la passió per la història, no? Sí. Si té efectes pedagògics, diguéssim, o divulgatius, si és un efecte secundari.
Jo penso que no és el més important. O sigui, el més important, jo crec que en general els mitjans de comunicació, no és la funció pedagògica. O sigui, la funció pedagògica és obvi que es produeix en molts programes i en general en tots els programes, fins i tot els més cutres, perquè també aprens coses, però no és la funció principal de nosaltres com a mitjans de comunicació. N'estic convençut, aquí tenim exemples il·lustres del món de la faràndula, que tampoc l'opció pedagògica és l'opció, per exemple, al teatre. No és això. Una cosa és que el teatre ensenyi, que és una qüestió diferent, però la funció bàsica de tots els que ens dediquem a això de la comunicació, amb molts matisos de banda i banda, és que el nostre públic surti divertit, impactat o emocionat, hagi entès determinades coses o li serveixi per entendre determinades coses, encara que sigui per dir que nosaltres som uns idiotes. Això està bé, això és fantàstic. I si a més aprèn coses, fantàstic, però no era la funció bàsica.
Bueno, la passió us ha portat a fer 1.000 programes.
1.000?
Mil programes, sí, sí. Ja.
1.000.
Què us queda per explicar?
Això, mira, el primer any de fer el programa, quan estàvem acabant la temporada i havia anat bé d'audiència, per sort, això el 2002, ens van convocar uns directius de Catalunya Ràdio i ens van dir, ostres, ha anat molt bé, però ens preocupa una mica si hi ha alguna cosa més per explicar d'història. I van dir, sí, tranquils,
que
ens queden uns quantes coses per explicar. Això és el mateix, amb 1.000 programes no t'acabes la història, entre altres coses, perquè la història... no hem de ser positivistes. Al segle XIX hi havia un moviment historiogràfic que deia que un cop es descobrís tota la història, ja no caldria fer història, una mica com havia passat en la botànica, no? Ja, un cop ja has vist totes les plantes que hi ha, ja està, s'acaba la investigació, dediquem-nos a una altra cosa. Doncs en la història havia de passar el mateix. Això ja s'ha vist que no és així. O sigui, els fets són uns, però tal com els lligues els fets, com els interpretes, els matisos, transformen totalment la manera de veure el passat. De fet, igual que no hi ha presents iguals, no hi ha passats iguals, exactament, i per tant no s'acaba mai la història.
Podem anar-hi tornant.
I tant.
Tornant una mica, molt breument, però tornant una mica a la història que has viscut,
sí.
I ara que ja fa una estona que n'has sortit, faries alguna cosa diferent de tot el que has decidit? T'has apropat a un home a veure si l'abric, si duia una bomba a l'abric, has ajudat... Hi ha hagut una decisió, que em sembla que és una decisió... que és molt humana, sí. Que és veure una dona malferida, hi ha un home, metge, aparentment, sí. Que et demana transportar-la.
Sí, sí, i tant.
Què has de fer en aquesta decisió? Però segur. Aquesta decisió era la clau per sortir del...
Clar, però jo havia d'ajudar amb aquella
Havies
dona.
Havies d'ajudar aquella dona,
sí.
Per força.
De fet, jo el que hagués fet, ara canviar una mica, és que m'hagués quedat al costat de la dona. O sigui, no l'hagués deixat sola. I hagués intentat comprimir la ferida... li hagués agafat la mà més estona, m'hagués esperat un cop ja havia... No sé, també em conec, i molt probablement ja faria estona que m'hagués deixat anar l'abric. Diguéssim, l'abric amb la bomba Orsini, l'hagués llançat a algun lloc. Aquesta és una altra qüestió. Però m'hagués quedat amb la dona, gairebé segur.
No hi has tornat a pensar en la bomba?
No,
quan comencen a passar
sí.
coses és fàcil oblidar que la...
Sí, que la bomba la duies.
Que la duies al damunt. Doncs moltes gràcies, Enric, per creuar el llindar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tots vosaltres per aquesta experiència tan estranya i tan magnífica al mateix temps. Gràcies.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderas. Producció sonora, Rout Audio. Producció, Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Roger Vidal en el paper de Santiago Salvador i Montse Miralles en el paper de dona ferida.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.